Xavier Batalla, què tal?
Hola, bona nit.
Bé, avui tenim una coseta d'aquelles que, si no fos perquè estem en eleccions i perquè, a més, la cosa porta una enorme contradicció entre la vida pública i la vida privada, i que afecta també a Bush, potser seria un vodevil, però no és això. Els Estats Units votaran dimarts que ve per escollir la totalitat de la Càmera de Representants, que ens explicaràs què són, això. 435 congressistes i un terç del Senat. Es triaran governadors en 36 dels 50 estats de la Unió i centenars de càrrecs estatals. Doncs bé, la recta final de la campanya d'aquestes eleccions, el líder de l'Associació Nacional dels Cristians Evangèlics, a la que no teníem el gust de conèixer, un grup pròxim al Partit Republicà de Bush, ha presentat la dimissió després que l'han acusat de tenir relacions homosexuals. Clar, tenir relacions homosexuals no importa. El que importa és tenir relacions homosexuals després que has estat tota donant la tabarra contra els homosexuals.
Que... Ah, exactament, és el tema, és la hipocresia de determinats televangelistes.
No? Això mateix. Bé, això pot afectar a Bush en aquests moments que són els més baixos de popularitat?
Home, ja, a Bush, si no li afecta la guerra d'Iraq, jo crec que tampoc és molt més greu la guerra d'Iraq, no? Però, clar, evidentment, pot afectar-lo. No rep bones notícies des de fa setmanes i tot sembla indicar que tindrà greus problemes el dia 7. No dic amb això que perdrà, perquè encara no se sap. Hi ha la votació i el farà el dimarts, però, en definitiva, és unes eleccions en què se les juga. Entre altres coses, perquè són les últimes. Aquesta és l'última campanya electoral del senyor Bush. Uh-huh. Ja no farà cap més. I són interessants perquè pot perdre el seu partit la majoria a les dues càmeres, el qual seria un resultat molt dolent pels republicans, i a més són interessants perquè serà posada a prova l'estratègia del seu màxim assessor en qüestions electorals, que és el senyor Karl Rove. Aquest senyor és, normalment, en les democràcies occidentals, quan arriba l'hora de les votacions, els partits polítics opten per buscar el centre. Aquest senyor, des de fa almenys 2 anys, a les darreres eleccions presidencials als Estats Units, va optar per no anar pel centre, sinó precisament anar a buscar els convençuts.
Aquest és l'autor d'aquell lema, ridiculitzar per vèncer.
Exacte.
O ridiculitzar i destruir.
Exactament. I en aquest sentit, ell parteix del punt de vista de que, com a Estats Units és un país dividit, profundament dividit, per tant, no cal anar a buscar el centre perquè l'adversari ja està convençut de tot el contrari del que tu vols convèncer. Per tant, del que es tracta és d'anar a buscar, a reafirmar els teus, la base religiosa, conservadora, que dona suport al senyor Bush. És a dir, dit d'una altra manera i fent una portar-ho més a casa nostra, pràcticament és l'estratègia que fa el Partit Popular a Espanya. Mm-hmm. És no buscar el centre, sinó precisament els seus, i cada dia donar més car als que sap que sempre el votaran, i mobilitzar el seu electorat. Fins ara això ha donat bons resultats a Bush. El que cal veure ara és si en la guerra d'Iraq, en el seu moment més difícil, des que va començar la guerra a l'abril del 2000, al març del 2003, si aquesta estratègia tornarà a donar bons resultats. Karl Rove, pel que dona la premsa nord-americana aquests dies, encara està convençut de que pot guanyar. Els demòcrates, naturalment, pensen el contrari.
De les 10 en endavant parlarem precisament de tots aquests grups i grupets que donen suport a Bush, alguns dels quals amb contradiccions com aquesta que acabem de dir de l'Associació Nacional dels Cristians Evangèlics, presidida fins fa poc pel reverend Haggard. Anem a la Xina i a l'Àfrica, perquè ha començat una cimera a Pequín. Aplega 48 dels 53 caps d'estat del continent més pobre del món, tots excepte aquells que mantenen relacions amb Taiwan, que ja se sap que això no toca. Recordem que un terç del petroli que importa Pequín ve precisament de l'Àfrica. O sigui que aquesta és una mena de convenció de la Xina com a gran client dels proveïdors de petroli, no?
Sí.
I què els hi dona la Xina, a canvi?
Bé, el que subratlla aquesta iniciativa del govern de Pequín és la profunda diferència que hi ha entre la política exterior de Xina i la política exterior d'Estats Units. La política exterior d'Estats Units, a l'administració Bush, és una política exterior ideològica. Proposa democratitzar el món. És a dir, exportar la democràcia. Això ja sabem de que en alguns casos pot ser és una excusa, diguéssim, per aconseguir uns altres objectius, ja sabem. Però bé, ell el que mantenen als Estats Units és que vol exportar la democràcia. Això posa en guàrdia a molts règims autocràtics en el món que precisament no estan per la democratització. Xina, pel contrari, fa una política exterior pragmàtica. No, no diu que va exportar la democràcia, entre altres coses, perquè encara no ha arribat ni a Xina.
Exacte.
Per tant, resulta que el discurs xinès cau molt bé en determinats països que, curiosament, tenen matèries primeres molt importants.
Escolta, faves comptades.
Per tant, són, per exemple, Iran, Sudan. Encara és l'hora que Xina té que dir alguna cosa sobre el que està passant a Darfur. Però resulta que rep el petroli de Sudan. Venezuela. I, curiosament, si mirem aquests tres països, per citar només aquests tres, veurem que són els tres països que estan més enfrontats a la política exterior nord-americana.
També. Una última qüestió, perquè encara fas olor d'aeroport. Acabes d'arribar de l'Uruguai, on s'ha celebrat la cimera iberoamericana de Montevideo. A veure, com ha anat aquesta cimera?
Bueno, aquesta cimera...
Una cimera sense Castro.
Sense Castro i sense Lula.
I sense Lula.
Oh, ja. I, clar, llavors és, té inicialment té poc atractiu, no? Però d'entrada és una cimera important perquè només el fet, ja sabem que és un recurs i sembla un tòpic, el fet de que es reuneixin és una bona notícia. És veritat, sobretot en un continent on han canviat moltes coses, però continuen havent dit coses que no canvien, sigui quin sigui el model polític, el model econòmic, com és la desigualtat, és el continent més desigual que hi ha en el món, la corrupció que hi ha i les rivalitats nacionals i personals que existeixen al continent i que fa inviable parlar d'unitat llatinoamericana. En aquest cas, a nosaltres és interessant aquesta cimera perquè un dels punts més calents serà la immigració. Això preocupa, com sabem, a Espanya i a Amèrica Llatina també els preocupa.